a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs d'entrada saludem a la Sandra Clark des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, des de l'OMIC. Sandra, bon dia.
Bon dia.
Rebem moltes trucades.
Bueno, jo crec que la gent que ens estigui escoltant dirà, ostres, aquest tema sí que li interessarà. Rebem moltes trucades de números desconeguts, que a vegades el màxim que podem fer és demanar a la nostra operadora que ens digui que és una trucada brossa, però moltes vegades no la identifiquem com a tal, despengem, i això pot tenir una conseqüència per la persona que despenja, que ara veurem al llarg del programa.
Correcte. Abans d'entrar en matèria, d'entrar en el fons, també un consell, tant per iOS com per Android, hi ha programaris que com a mínim ens ajuden a la identificació de trucades. I per tant, moltes vegades podem anticipar, perquè quan ens truquen ens surti un missatget que digui
trucada brossa.
Trucada brossa. I aleshores així ens estalviem fins i tot de perdre el temps despenjant-lo. Però aquestes trucades brossa, en principi, haurien de deixar d'existir. La normativa ha canviat molt.
Sí, i tant. La norma, bueno, des del 2022, que hi ha la Llei General de Telecomunicacions, el que fa és intentar protegir una mica més el consumidor davant d'aquest tipus de trucades. Aquest tipus de trucades, que és la que coneixem com a spam telefònic, són trucades que nosaltres no hem demanat de rebre, vale? I que a vegades són amb finalitats generalment publicitàries o de venda d'algun servei, però que també a vegades tenen l'objectiu de que nosaltres facilitem dades financeres, claus d'accés o fins i tot contractar serveis. Llavors, són com dos grans potes, no? Per una banda, trucades que ens volen vendre alguna cosa, que en realitat és lícit que una empresa et truqui per vendre coses si tu no has manifestat res en contra. Però també hi ha les trucades de suplantació d'identitat, que als serveis de consum rebem moltes consultes i reclamacions d'aquest tipus. És a dir, una empresa et truca, i l'empresa que truca es fa passar, entre cometes, per la teva comercialitzadora, no? I aleshores, de cop i volta, després d'atendre aquella trucada, i sense saber-ho, tu canvies, per exemple, et parlo de contractes de llum i gas, que és el que més es veu, de cop i volta el subministrament de gas o d'electricitat ja no te'l dona l'empresa X, te'l dona l'empresa Y, i dius, però si jo no he contractat mai amb això. Doncs són empreses amb un protocol de venda tan agressiu i tan ràpid i que tu no te n'adones fins i tot que estàs contractant, no? Llavors, per pal·liar aquest desajust i aquest greuge que per les persones consumidores, el 2022, crec que hi ha la Llei General de Telecomunicacions, vale? Per poder protegir una mica més aquest àmbit. Després la desenvolupem, però hem de dir que aquesta llei es queda una mica curta, vale? Perquè sí que ha de determinar protocols de com ho han de fer, de com s'han d'identificar, però vamos, si fem una enquesta i diem a l'agència el 2022 va parar de rebre trucades, ja et dic jo que en un 90% et direm, bueno, o més, és que no ho sé, aquesta dada, però no va parar. Llavors, del Ministeri, m'equivocaré, que crec que és el Ministeri de Transformació Digital, a promulgar un ordre, vale, que complementa aquesta llei, i que el màxim objectiu que té és combatre les estafes, perquè aquestes trucades en les quals les empreses no s'identifiquen, no saps amb qui estàs parlant, no saps què t'estan dient, moltes vegades comporta una suplantació d'identitat amb altes fraudulentes, que clar, que al final dius, jo no he consentit això amb unes condicions, però és que m'acabo de rebre una factura de subministrament d'electricitat, que òbviament he fet servir electricitat, que he de pagar amb una empresa que jo no volia contractar.
Si ens donen una alta fraudulenta, aquesta alta fraudulenta també té el mateix termini de desistiment que un contracte normal, o la llei ho ha modificat, això?
és que quan et donen una alta fraudulenta, la qüestió aquí és que tu, el consentiment està viciat. És a dir, o no has consentit, o has consentit mitjançant l'engany, perquè jo t'he dit que era la Pepeta i en realitat sóc la Carmeta.
I que t'estava, perquè la gent ens entengui, són trucades on es fan passar per la nostra comercialitzadora.
Exacte.
I aleshores ens diuen, escolti'm, hem de modificar part d'allò perquè vostè així podrà tenir accés a un descompte, podria tenir accés a un avantatge.
O es fan passar per la seva comercialitzadora dient que tenen una oferta molt més competitiva, que el seu rebut de la llum o del gas serà molt més econòmic, i aquí ja l'hem liat.
Ja, exacte. Perquè I aleshores però l'he de gravar.
Sí, i aleshores, clar, aquí és on ve, quan nosaltres rebem quan nosaltres assessorem un consumidor davant d'una situació com aquesta, el que li diem, òbviament, és primer faci la reclamació prèvia en aquesta empresa. A vegades tenim, la persona no sap que ha contractat amb aquella empresa fins que no li arriba la factura. Vull dir que això no és immediat, els 14 dies que tu dius
ja han passat.
Haurien passat, vull dir que ja no operarien si estigués ben fet, eh? Aleshores, clar, nosaltres diem, reclama directament a l'empresa, perquè és la reclamació prèvia que s'ha de fer, segons el decret de mediació de consum, i sobretot digues que tu no vas consentir i demana la gravació de la veu, vale? I llavors poder retornar, perquè clar, aquests contractes, què passa? Que a vegades aquests contractes fraudulents que es fan porten vinculats unes permanències, clar, això... La gent diu, és que si me'n vaig m'han dit que hauria de pagar 200 euros. Bueno, paguem la factura i fem la reclamació prèvia, perquè en tot cas tu puguis tornar amb la teva antiga operadora sense tenir cap greuge econòmic. A vegades amb la reclamació prèvia o fins i tot a vegades quan es fa el canvi, les comercialitzadores d'un mateix i et truquen al consumidor i li pregunten, escolta, per què has canviat? I és quan el consumidor diu, jo no he canviat, no? Llavors ja podem agilitzar això, però a vegades és quan es rep la factura i el consumidor no té ni idea que la llum que ha gastat i la llum s'ha de pagar. Vull dir, no podem dir, no, mira, com que és que...
Com que m'han enganyat, no pago. No.
I després pots dir, la gent diu, doncs no pago perquè m'han enganyat i me'n torno a la meva altra, no? Bueno, és una opció. És una opció, però clar, després ja clar, les persones tampoc tenen el contracte. És que és tot com molt de pel·li. O sigui, em donen d'alta fraudulenta sense el meu consentiment o amb el consentiment viciat, no em proporcionen el contracte, no puc saber què he contractat, no puc saber en quines condicions he contractat. Clar, això s'havia de combatre d'alguna manera, perquè a més hi ha una part de la població que avui ens estarà escoltant, que dirà, bueno, jo ja no agafo les trucades, jo ja no contesto dient sí, ja dic una altra cosa, i hi ha qui fins i tot et diu, jo tinc tàctiques perquè em pengin ells. Està bé, però sí que és veritat que hi ha una part de la població que és el nostre target de gent que ve a l'oficina, gent gran, gent molt més vulnerable.
Correcte.
I aquestes persones que amb internet no s'entenen, no s'entenen, no ho fan servir, no saben amb qui estan contractant, moltes vegades venen els fills o els nebots o familiars més joves a presentar les reclamacions. Les empreses que estan oferint això a persones grans ja saben a qui ho estan oferint moltes vegades.
D'acord. A veure, has parlat abans de la Llei General de Telecomunicacions,
sí,
que es va modificar el 2022.
Exacte.
Però que no ens protegia prou.
No. Aquesta és veritat que assenyala un grau de protecció més, perquè abans d'aquesta regulació el que teníem era inscriure'ns a les llistes Robinson, que no sé si la gent sabrà què és, però és una cosa molt fàcil de fer i amb el qual podem una mica... determinar amb quines finalitats publicitàries faran servir les nostres dades personals. Aleshores, abans d'aquesta llei teníem això, jo m'inscrivia, és un formulari, és farragós, però la veritat és que funciona bastant bé. Què deia la llei en quant a la gent que s'inscrivia a les llistes Robinson? Els deia, empreses, heu de consultar abans de fer qualsevol activitat amb finalitats publicitàries, si la persona està inscrita o no a les llistes Robinson i com determina que les seves dades personals es puguin fer servir amb aquests fins. Les empreses haurien de consultar-ho. I si tu has dit que no vols rebre res, no hauries de rebre cap trucada.
Però l'hauria és condicional.
Però l'hauria és condicional. Llavors, què fa? Pues regulem una mica més i ajustem una mica més com podem determinar si volem que ens truquin o no. Llavors, què regula? Jo crec que hi ha tres potes que són les que són més importants d'aquesta llei. Una és que sí que es permet fer trucades amb finalitats comercials, perquè les empreses han de poder vendre els seus productes, això és lícit, però hem de respectar unes condicions. Una, que el consumidor hagi donat el consentiment, és a dir, aquell formulari web que no sé què, consentir, jo m'ho miraria abans de consentir, perquè igual després tens moltes trucades. És que això també és una banda, és una responsabilitat de doble fi, perquè una banda el consumidor també ha de saber a què ha consentit.
Quan donem d'alta un contracte, sigui telefònicament o sigui a través d'un formulari a la web, acostumen a haver una sèrie de preguntes. Mm-hmm. I si aquestes preguntes diem a tot que sí, perquè ens sembla, bueno, així acabarem abans, això ja és mal negoci.
Això ja és mal negoci perquè segurament estàs consentint rebre aquesta publicitat comercial. Val?
I no consentir-ho, en principi, no anul·la el contracte.
No.
No és obligatori dir que sí a tot el que ens diuen.
És una opció que tu tens.
Sí, exacte. Però és que a vegades pot haver aquesta sensació per part de la gent que, bueno, quan a fer de vostè, clar, si dic que no m'ho contractaran. No, és així.
No, perquè són dues coses diferents. Una cosa és el servei que tu estàs contractant i l'altra cosa és si tu vols que les teves dades personals que consten en aquell contracte siguin utilitzades per finalitats publicitàries.
Correcte. Per tant, d'entrada, que tothom tingui clar que quan contractem una cosa, aquelles preguntes que ens fan
són
importants i podem dir que no.
Exacte.
Això d'entrada.
Llavors,
vinga.
La llei que deia també que ens poden fer trucades amb finalitats comercials si tenim contractat algun servei amb l'empresa. Llavors, si jo tinc, òbviament, tots per tenir llum a casa necessitem una comercialitzadora. Bueno, aquella comercialitzadora ens pot trucar per fer una millora de contracte, per oferir-nos serveis complementaris.
D'acord.
Vale? I després ens podrien trucar si haguéssim donat el consentiment i haguéssim interactuat amb aquella empresa els darrers anys, que no sé si són els... Això m'ho agafo amb pinces, vale? Crec que són els 5 últims anys. Però aquesta dada... Uh-huh. En aquest cas també ens podrien trucar per oferir-nos nous serveis.
D'acord, encara que ja estem donats de baixa.
Encara que ja estiguem donats de baixa... Uh-huh. Que haguéssim...
Hi ha un període en el qual l'empresa encara pot contactar nosaltres pot, si nosaltres no hem denegat...
Exacte.
Prèviament?
Sí.
Es diu l'Albert que potser és un any aquest
un
període?
Any? Molt bé, Albert, gràcies. Et contractarem a l'UMIC. Un altre col·laborador a l'UMIC. És que jo em sap greu, no recordava aquesta dada.
D'acord. Doncs ens poden contactar encara després, però un cop ha passat aquest període, ja deixem d'estar...
Ells no haurien de tractar les nostres dades amb finalitats comercials. Ja.
Correcte.
Vale? Llavors, aquesta llei de telecomunicacions també diu que hi ha un horari de trucades. Allò que ens truquin a les 12 de la nit no val. De 9 del matí a 9 de la 9 de la nit.
De tota manera, si et truquen a les 12 de la nit, el que menys disposat estàs
és a contractar,
és a contractar res.
Però
per tant, això
passa?
L'empresa...
Sí. Això l'empresa no ho fa, però bueno, hi ha gent que diu, ostres, és que he rebut trucades a les 7 del matí quan em llevo. A les 12 potser, però a les 7 del matí comencem la batucada, saps? I dius, doncs no, de 9 a 9. Són un període de 12 hores que crec que es pot fer una activitat comercial bastant. Vale? I després, una cosa que jo crec que és molt important per les persones consumidores és que aquesta llei estableix un protocol per poder fer aquestes trucades. Què significa? Primer, que l'empresa s'ha d'identificar. Clar, això lliga amb la suplantació d'identitat. Si jo m'identifico correctament, no puc dir que t'estic donant un servei quan no te l'estic donant.
Ara jo faré una pregunta.
Ja estem. Te la respondrà l'Albert.
Que quan et fan la trucada, en un cas d'espam de suplantació d'identitat, clar, la part que enregistren després no és la part en la qual t'han dit que la, la,
sí, però en, aquell registre, o sigui, quan nosaltres demanem el registre de trucades,
sí,
nosaltres sí que els hi diem, necessitem que us hagueu identificat, o sigui, tu empresa, si m'estàs dient que t'has identificat, m'ho proves, perquè la càrrega de la prova és teva, no hi ha.
D'acord. Per tant, si, clar, en algun moment en el contracte apareix vostè, té tal, de l'empresa, no sé quantos.
Jo he sentit gravacions de veu en les quals sí que s'identifiquen, però ho fan molt ràpid. O sigui, en el principi de la trucada potser els diuen jo sóc la Pepeta, i llavors quan estan, que diuen allò de bueno, vamos a gravar, vamos a fer el contracte i tal, i lo vamos a gravar. ¿Está usted de acuerdo? Sí. L'empresa... Clar, i diuen tantes coses i en tan poc temps que com que tu ja se t'han presentat com aquells, potser te la colen, eh?
Tu et quedes amb la idea original.
D'acord. Sí, sí, sí. Llavors, clar, si tu t'agafen aquell extracte de gravació de veu, dius, hosti, és que aquesta persona ha dit que sí. O sigui, però clar, com ho han dit...
No, anava a dir, ja un, la llei no deu dir, no?, un mínim de paraules per segon
no,
que
no,
es poden
sí,
dir.
Home, sí, home, sí. Amb els contractes estem lluitant amb la mida de la
lletra,
et diré jo que la llei...
No, 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 jo aquí pregunto, perquè clar, al final ha de ser... intel·ligible.
Ah, sí, no, i ha de ser que jo ho entengui. I ha de ser adaptat, jo crec, és, això sí que és una cosa que jo crec, ha de ser adaptat a l'interlocutor que jo tinc. No és la mateix contractar amb tu que contractar amb la meva àvia. No és el mateix. I les dues persones poden contractar.
Clar, correcte.
Llavors, aquí jo crec que sí que...
Però aquí la llei no s'hi fica encara, no?
La llei aquí diu... Ho diu el Codi de Consum, la 22-2010, que és la llei de Codi de Consum de Catalunya, que diu que hi ha uns col·lectius especialment protegits per ser més vulnerables.
D'acord.
No? I que aleshores, amb aquests col·lectius, les empreses haurien de tenir més deferència. Donar una forma, igual que amb col·lectius amb discapacitats,
d'acord,
també hi ha normativa.
És a dir, és més fàcil provar una nulitat en un col·lectiu, diguem, més desprotegit que diguem...
Clar,
que...
és que, clar, és que si a mi em diuen... És el tema de parar atenció, però també és veritat que la trucada és tan agressiva, o sigui, ja estan determinats aquests tipus de trucada. No és que et sentin, jo crec, jo no he treballat mai en una empresa d'aquest tipus, però ja tenen com un... Com es diu això? Un protocol a seguir, ja és així, ja és per confondre el consumidor, i aquí jo crec que és on està la mare dels ous de tot. Això sí que no s'hauria de permetre, aquesta venda tan agressiva.
Correcte, i a tots ens pot agafar amb la guàrdia baixa, eh?
Home,
encara
clar,
que ens pensem que som molt llestos.
No, i que et poden agafar en un dia que dius, bueno, què vols? Doncs mira, per acabar ràpid, doncs sí, no? O que realment l'oferta que t'estiguin fent, que no te l'està fent la teva empresa, te l'està fent una altra, però m'interessa. Aquesta és una, però després hi ha les que et demanen les teves dades i llavors fan meravelles.
D'acord.
Que això és un... Llavors és que són les ciberestafes, que són...
Això ja és delicte.
Això és delicte, però la UMIC a vegades les tractem prèviament perquè hi ha la llei d'eficiència de justícia ara que obliga a fer una mediació amb un mecanisme alternatiu que estigui regulat, sí. I llavors l'UMIC, els serveis públics de consum ho som.
D'acord. Vinga, continuem amb el desenvolupament.
Vale. La llei, hem dit que les empreses poden fer trucades sempre i quan haguem donat el consentiment, tinguem contractat algun servei o haguéssim interactuat amb ells el darrer any, que l'horari és de 9 a 9, vale? I després, òbviament, que l'empresa s'ha d'identificar, ha d'informar de quina és la finalitat de la trucada. I, bueno, jo com que escolto algunes d'elles, sí que ho diuen, la finalitat, però quasi bé has de parar molt l'orella per entendre la finalitat de la trucada. I després, una cosa molt important és que han d'informar el consumidor del seu dret a retirar o a revocar el seu consentiment. És a dir, jo he donat el meu consentiment perquè no m'he donat compte o perquè en un moment donat he pensat que jo el donava, però en aquella trucada mateixa a mi m'han de donar la possibilitat de dir no, mira, escolta, és que et revoco el meu consentiment perquè tractis les meves dades amb caràcter. Això sí que et dic que moltes vegades no hi és o apareix d'una manera molt difosa. Llavors, en aquest moment, per això dic que és molt important pels consumidors, és el moment clau que el consumidor pot dir, escolta, no et vull tindre la tocada i a més et revoco el meu consentiment si te l'he donat perquè no em truquis més. Uh-huh. I això sí que ho podem fer, no? Hi ha moltes casuístiques, perquè, clar, jo què sé, jo la meva mare, a nivell particular, jo li dic, mira, mama, no agafis trucades. No les agafis, si el número... Però, clar, què ens pot passar? I això ho debatíem l'altre dia, que vam anar a fer una història a la Diputació. A mi em poden trucar de l'escola, em poden trucar de 1.000 llocs, i jo necessito poder atendre trucades.
Correcte, no? que aquesta és l'altra. No despengis un número desconegut, home.
Clar, això seria... Clar, jo li vaig dir a la mare, escolta, no agafis, perquè així...
Però
saps?
Un número desconegut pot ser una trucada important.
Però un número desconegut pot ser una trucada important. Llavors aquí, doncs, cadascú ha de decidir el que vol fer.
Sí, el grau de tolerància davant dels números desconeguts.
Exacte. No? Hi ha gent que ve a l'oficina i diu coses molt gracioses perquè li pengin la trucada a la mateixa companyia. Gent que es fa servir, que es fa passar per, saps, has trucat a, una funerària, sí. Bueno, coses que són gracioses dintre
bueno,
de tot.
Els hi segueixes el fil.
Sí. Clar, bueno, perquè tothom té les seves estratègies de dir, tio.
L'Albert ha tingut un operador mitja hora al telèfon per no comprar-li res. Sí, ho entenc,
Clar, però dius, ostres...
Sí, vinga, va, allarguem-ho.
Clar, però dius, has de tenir temps i ganes. Exacte. I has de saber de què va el tema.
Però és l'última vegada que et trucarà, aquell, segur.
Sí, home, clar, aquell segur, segur.
Veus?
És una tàctica.
No han trucat més.
És una tàctica, és bona. Més que el consentiment, potser, i les llistes Robinson, uh-huh. Ja t'ho dic jo.
Perquè llavors també et marquen, perquè, clar, evidentment, si han de perdre el temps, al final el temps és
per
or per ells.
Per ells, sí, perquè ells la seu van per contractes que fan. Per això són tan agressius, perquè segurament les condicions... És que és un tot que si comences a fer un esquema...
Acaba.
Les condicions contractuals d'aquesta gent no sé com són, però deuen ser terribles pel tipus de trucades que fan, no? I hi ha gent que em diu, és que a mi em sap greu perquè la noia aquella era tan amable.
Que aquesta és l'altra. Clar, també el protocol d'aquestes empreses no només és les preguntes, sinó també el to.
Clar, és que tot està estudiat. I llavors... És com, bueno...
Persona gran, sola, a casa, rep trucada,
clar,
persona amable.
Però llavors, igual, persona jove, sigues més agressiu, digue-li que no sé què, fes-lo dubtar... Uh-huh. Clar, és que aquí deu haver-hi de tot, i força. Jo no sé la psicologia d'aquest tipus de trucades, però deu ser bastant... Són molt agressives. D'una manera o d'una altra, però agressives ho són.
Aleshores... És evident que això del 22 no va servir
gaire.
Es
va quedar curt. Aleshores, crec que és ara gener del 2025, que mai porto aquestes dades molt preparades. Bueno, hi ha una regulació, hi ha un ordre del Ministeri de Transformació Digital, que l'objectiu és combatre les estafes telefòniques i els SMS fraudulents. Perquè què passa? Va haver-hi un moment en què rebia SMS de correos, tiene su paquete, missatge, la Direcció General de Tràfico, Hacienda, pincha este enlace... Clar, això ja va més enllà de... No? I llavors la gent fent allò el que permetia és que empreses que moltes vegades estan situades a l'estranger accedissin a les teves dades i et podien buidar un compte bancari. ¿Vale? Es van fer moltes campanyes per part de les administracions públiques, Agència Catalana de Consum, Diputació de Barcelona, sobretot conscienciant a la gent de no pitjar les entitats bancàries aquí. És veritat que van dir nosaltres, o sigui, van informar molt als seus clients de nosaltres mai et demanarem dades bancàries, mai et demanarem números personals. Per què? Perquè la gent hi queia. I clar, és que nosaltres hem tractat a l'OMIC fraus de més de 40.000 euros.
Uau,
o sigui, això, 40.000 euros amb diners i que t'han fet contractar un contracte, un préstec personal, que aquell préstec personal va al teu nom. Vull dir, coses molt grosses. Aquest ordre, jo crec que la mesura més important per mi que hi ha és que no permet fer trucades d'aquest tipus a través de telèfons mòbils. I el que diu és s'han de fer o a través de prefixos provincials, a través de 800 o a través de 900. Per què? Perquè són telèfons que tenen...
Traçabilitat.
No, sí, traçabilitat perquè estan dintre...
Ubicació geogràfica.
Ubicació, sí, i que a més la, són numeracions com si diguessin que han estat autoritzades per l'Estat, no sé per quin organisme, però, saps? Llavors sí que es pot saber d'on es pot estar trucant, saps?
D'acord.
Clar, en el moment que és un mòbil de l'estranger, tot això ho perds. Per això el que deien quan van fer aquest ordre és que la implantació d'això a nivell tècnic és molt difícil i que trigarien una mica, que es trigaria una mica a desenvolupar-ho a nivell tècnic. Ara mateix crec que va ser cap al que entrava en vigor, crec que era el maig, o fa molt poquet.
Sí, fa molt poc.
Amb la qual ara per ara, si ens truca alguna empresa d'aquestes, no podria ser mai a través d'un telèfon mòbil.
D'acord.
Vale?
Però en canvi, si ens truquen, a mi m'ha passat, aquesta última setmana, des d'un prefix provincial sí que pot ser.
Sí, però aquell prefix provincial estarà, és el que tu dius, tindrà una traçabilitat que podrem identificar en el cas que sigui una estafa. El problema és que quan era un telèfon mòbil de l'estranger, vés i busca'l, no? I llavors... és molt difícil.
I la suplantació de numeracions, perquè això també les empreses ho havien fet, és a dir, es trucaven des de vés a saber on, però aleshores en el nostre telèfon apareixia un telèfon espanyol.
Nosaltres el que diem és que si ha passat això, que se'n vagin els Mossos d'Esquadra. I sí, clar, i que posin una... i que posin una denúncia. Llavors, amb aquesta denúncia, molta gent ve a l'OMIC i nosaltres el que fem és reclamar al banc perquè... Bueno, sempre i quan el discurs o els fets que ens exposa la persona consumidora siguin d'acord amb el que et vaig a dir, sempre i quan diguis, ostres, és que el banc ha de tenir, les entitats bancàries estan obligades a vetllar i a posar uns filtres perquè això no passi, no? En el moment que a mi em suple, que jo em faig passar per tu amb la teva numeració. Clar, aquí hi ha un...
És complicat.
Si es pot, nosaltres el que fem és fer la reclamació prèvia a l'entitat... O sigui, li diem, faci la reclamació prèvia al servei d'atenció al client de l'entitat bancària, fem el procediment de mediació, però ja et dic jo que actualment aquests processos de mediació tenen molt poca eficàcia.
Clar, perquè ja estem entrant, diguem, en l'apartat del frau, en l'apartat del delicte.
Perquè, sí, perquè l'empresa, per mediar en consum, ho ha de fer de manera voluntària.
Clar, correcte, però clar, jo si cometo un delicte no entraré en una mediació.
De fet, els delictes són matèria exclosa de la mediació.
Correcte, correcte.
Però el que intentem és, o sigui, nosaltres no fem una mediació amb la persona que m'ha fet l'estafa. Aquesta persona no la sabem o aquesta empresa no la coneixem. Això és un delicte i això està exclòs de mediació. Nosaltres fem una mediació per tal de que si li han sostret una quantitat de diners a través d'aquestes comunicacions, a través d'aquest spam, a través d'aquests missatges enganyosos en els quals han suplantat la identitat d'empreses, de fins i tot d'administracions públiques, com et dic, de la DGT o d'Hisenda o no sé què, el banc es faci càrrec de la seva responsabilitat de vetllar pels interessos del seu usuari, que és la persona que té el compte corrent, perquè li retornin els diners. Però la tasca d'investigar des d'on es fa aquesta estafa i qui ha estat
és
i si
policia.
Té implicació penal, no és la nostra.
Correcte. Aleshores, per tant, el que ha introduït aquesta ordre ministerial és un nou filtre, una regulació que ja existia.
I de dir, bueno, el que anem a fer és a fer com, jo ho dic, no? És com un embut més petit, si jo limito d'on poden provenir les trucades, això no serà la xocolata del lloro, però sí que podrem reduir una mica el risc, no? I sempre, i nosaltres continuarem mediant amb les entitats o bancàries perquè li retornin els diners que li han sostret de manera il·lícita i tal, però a nivell de les forces d'autoritat o a nivell de les investigacions judicials que es puguin fer arrel de les denúncies, doncs potser sí que es podrà determinar d'on ha sortit aquella trucada.
Per la teva experiència, aquest tipus de estafes o contractacions fraudulentes?
Sí, són altes fraudulentes, generalment.
Més que, perquè, clar, l'estafa ja és un...
L'estafa és un delicte en la qual l'UMIC no hi pot,
no hi pot
entrar.
Correcte.
Però una alta fraudulenta sí que és matèria de consum.
Correcte.
En tant en quant nosaltres podem intentar fer una mediació amb l'empresa de dir, escolta, el consentiment... la llei de contractes és matèria civil i consum és matèria civil. Aleshores sí que podem fer la mediació perquè estem dintre l'àmbit.
Perfecte. Han anat a més en els últims temps o amb la normativa del 2022 la cosa...
Mira, jo el 2022 no hi era l'UMIC. Quan vaig arribar a l'UMIC després de bastants anys de no tractar temes de consum, sí que em vaig donar compte que això era el pa de cada dia. O sigui, com podia ser? I sí que et dic que en els últims temps, sí que a l'UMIC, per exemple, hem tractat reclamacions, doncs el que et deia, de trucades amb les quals hi ha hagut a través de la suplantació d'identitat hi ha hagut estafes molt grosses. Llavors, no s'ha reduït. Jo crec que és veritat que crec que t'ho comentava abans en el programa, implantant una regulació similar a aquest ordre ministerial, crec que és a Finlàndia, es van reduir el 90%, crec, o vora dels 90% d'aquest tipus d'estafes. Veurem, s'ha acabat d'implantar, acaba d'entrar en vigor, les lleis és com el vi, saps? Han d'anar agafant forma i veurem com responen també les empreses.
D'acord. Aleshores, per anar ja resumint on ha tancant, de cara als consumidors, de cara a nosaltres, quins són els consells bàsics per evitar que acabem contractant un contracte a partir d'una suplantació d'identitat.
O que ens truquin tant. Mira, per minimitzar aquest tipus de trucades, la llista Robinson, que ja us l'he comentada,
sí.
Crec que és el gener del 2025, hi ha una altra associació que també posa un altre tipus de llista, també amb l'objectiu de poder minimitzar aquestes trucades, que és la llista de stop publicitat.
D'acord.
Són llistes que et fan fer un formulari, són farragoses, són gratuïtes, o sigui, no et demanaran res, i el que tu evites és que controles com es tracten les teves dades personals a nivells de finalitats publicitàries.
Correcte.
Això crec que tenir el control d'això és important. Després podem exercir el dret d'oposició o el dret de supressió de dades personals. El dret d'oposició és el que es fa amb el que s'exerceix quan jo tinc contractat un servei amb una empresa, vale? I el que vull és que aquesta empresa amb la que jo tinc una relació contractual no faci servir les meves dades amb finalitats publicitàries. Si no som clients d'aquesta empresa, el que podem exercir és el dret de supressió. Vale? Llavors, el que li diem és no faci servir les meves dades per res, empresa, que jo amb tu no tinc cap mena de relació. Malgrat aquestes opcions que té les persones consumidores per tal de que no l'acribillin amb trucades i pugui evitar altes fraudulentes i coses d'aquestes, continuem rebent trucades. I llavors, si les continuem rebent, que la gent sàpiga que pot denunciar-ho a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva pàgina web, es pot fer la denúncia, i si no, que vinguin a l'UMIC i ja els informarem.
Per fer aquesta denúncia cal tenir proves d'alguna cosa?
No, cal saber quina empresa t'ha trucat, que a vegades és molt difícil, no? Nosaltres a vegades sí que és veritat que quan ens venen, per exemple, una persona que li han suplantat la identitat i han fet una altra fraudulenta, aleshores nosaltres informem que sàpigues que pots fer una denúncia, llavors aquella persona l'única cosa és que d'exposar els fets.
D'acord. És a dir, una denúncia davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no vol dir haver d'anar a un judici.
No, és una denúncia administrativa.
Absolutament.
Administrativa vol dir que, com tots els procediments, tu denunciaràs i l'organisme competent, si veu indicis d'infracció administrativa en aquella matèria, obrirà o no obrirà expedient. Tu el que fas no és per un, bueno, sí, per un interès teu, sí, però també per un interès general de que aquella empresa deixi de fer aquella pràctica.
Exacte, és una denúncia que fa un ciutadà perquè després l'administració investigui un
exacte,
determinat
igual
fet.
Que quan fem denúncies de consum, igual, nosaltres ho traslladem, diem, mira, escolta, nosaltres pensem que sí que hi ha infracció administrativa en aquesta matèria de consum, i llavors l'Agència Catalana de Consum, que en aquest cas és la el nostre organisme competent, inicia o no les actuacions que ella cregui convenient.
És curiós que encara que tenen segurament totes les nostres dades, aquestes empreses sobretot ens ataquen per telèfon i no, per exemple, per correu electrònic.
No, però per missatge, per SMS sí que
ataquen. Per SMS sí.
Sí, és el telèfon, jo crec. És el... Però sí que ataquen per correu electrònic. Sí. Tenen correu, sí, correus, e-mails de correus. Sí,
però aquests són spam directament,
sí,
claríssim.
Sí, sí.
Que a més a més ja ens els filtra directament normalment.
Sí, però hi ha qui cau,
Hi ha qui cau.
Però sí, és a través d'un dispositiu a telèfon mòbil, generalment.
No, dir, no es faria si la gent no hi caigués, és evident, no. Perquè al final això és un recurs.
Bueno, i després hi ha molts nens amb telèfons mòbils. Clar. És que jo tinc un fill amb un telèfon mòbil...
Controla-ho.
Clar, està una mica amenaçat, l'he dit. Perquè és que això també pot repercutir i després... Però la titular del contracte sóc jo, de la
correcte,
línia sóc jo, vull dir...
Per tant, gent que ens estigui escoltant, sobretot trucades no esperades, que en principi ja no poden ser de telèfons mòbils, però encara poden ser...
Amb prefix 800, amb prefix 900 i prefix provincials.
Correcte.
Provincials vol dir que em poden trucar de Madrid.
Granada.
Sevilla.
Albacete.
Exacto.
El que sigui. Si poden instal·lar-se aplicatius, perquè existeixen de diverses empreses, tant per Android com per iOS.
A vegades ja els porten, fins i tot els nous dispositius els porten ja de sèrie.
Que així ens avisa de dir fraude.
Clar, sí, t'ho diu, trucada brossa, possible trucada brossa.
Exacte.
I et fica un warning vermell.
I així com a mínim, doncs, podem tenir més seguretat que no despengem allò que no ens convé.
Exacte.
Si ho despengem igualment...
Jo, un consell, no respondre mai amb el sí, no ho fem això, sisplau, perquè amb el sí, després, amb la intel·ligència artificial, que això és una altra història, fan virgueries. Mai a la vida dir sí, si despengem, dir quina empresa em truques, si no tens cap mena de relació amb aquella empresa, doncs dir-me, escolta'm, vull exercir el meu dret de supressió, si no et fan cas, que això no ho he dit i ho dic molt ràpid i ja ho tractarem un altre, davant, o sigui, jo exerceixo el meu dret d'oposició, del meu tractament de dades o de supressió davant del responsable del fitxer. Que això en el pròxim dia us ho dic.
D'acord.
Vale, ja desplanarem
per tant,
això.
Ho acabarem de desenvolupar. Però sobretot, mai acceptar coses o fins i tot demanar-les per escrit, que moltes vegades no ens les volen enviar.
No, bueno, sí, això és una altra.
Que aquesta és l'altra,
però bueno, si no, que s'adrecin a l'AUMIC i nosaltres individualment ja li direm a la gent com pot resoldre això, perquè hi ha mecanismes.
Doncs Sandra, ho deixem aquí. Interessant, al final hem obert aquí el camí, no l'hem acabat d'acabar.
Ja acabarem.
Gràcies,
ja acabarem.
I l'acabarem el mes que ve. I a tots vostès, com sempre, gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia. Fins ara.
Cada dia, al matí amb nosaltres.